Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana. El conseller de Cultura, Santi Vila, va visitar ahir la nostra comarca per dos bons motius o dos espais històrics. Al matí, a la Cartoixa, on va visitar les obres d'acondicionament dels diferents espais per tal que els visitants puguin fer-se una idea més precisa de la vida dels monjos cartoixans. De moment s'ha recuperat el mirador de la Sala C i al final del projecte, finançat per l'obra social de la Caixa, es preveu rehabilitar l'església de la Cartoixa. Caldrà esperar, perquè aquesta obra té un pressupost de 2 milions d'euros. A la tarda, el conseller Vila va visitar l'últim tresor històric i cultural localitzat a la nostra comarca, les pintures rupestres de Capçanes, que en unes setmanes ja es podran visitar pel públic. I no menys important de la visita del conseller, dijous vinent, el departament que presideix presentarà a Madrid la candidatura del paisatge prelatí a convertir-se en Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. Li hem demanat al conseller si creu que el procés català pot suposar un atzucac per la candidatura prelatina. A l'informatiu sabreu la resposta de Santi Vila. La setmana ens ha deixat altres informacions que us avancem en titulars. La jornada del turisme sostenible i els pobles del Priorat, que es va celebrar el passat dissabte, va omplir la seu del Parc Natural de la Serra de Montsant amb un debat viu sobre els reptes del turisme a la nostra comarca. Augmenten el nombre de trucades al 112 des del Priorat. I ja es poden presentar les sol·licituds per les autoritzacions per a noves plantacions de vinya, el que fa uns anys en dèiem els drets de vinya. Els esports i el temps marcaran el final de l'informatiu que comença ara mateix. El conseller de Cultura, Santi Vila, va visitar ahir les darreres obres de restauració i adequació que s'han fet a la Cartoixa d'Escaladei. En concret, s'han rehabilitat per tal d'obrir al públic diversos espais de la Sala C, com és el cas de l'Hort o el Mirador, i s'han adequat els accessos al monument per millorar l'experiència de la visita. Així mateix, s'han redactat els projectes de rehabilitació i museïtzació del claustre major i el nou espai d'acollida del monument. En declaracions a Ràdio Falset, Vila destacava el valor de la rehabilitació de la Cartoixa.
Estem en un punt molt dolç, entre d'altres coses perquè aquesta comarca ha sabut treballar des de l'alineació i el compromís d'actors i agents molt diferents. En aquest sentit, doncs, començant per el compromís institucional, amb els ajuntaments al davant, amb el Consell Comarcal, també amb la Diputació, amb el Govern de Catalunya, però també, no només amb les institucions, l'ADO, el Parc Natural, ha aconseguit entrar en una dinàmica, en una energia positiva, de compromís amb la protecció, amb la preservació del patrimoni, material i immaterial, les pedres i la natura, i també els valors que s'hi associen, que tenen a veure doncs, amb una determinada espiritualitat, amb un reverenciar la vida, buscar el silenci, vinculat doncs, a la protecció d'aquest patrimoni històric i també natural. En aquest sentit, el moment és dolç, perquè com confirma el monument d'Escaladei, o com hem vist avui en la visita de pintures rupestres, en alguns casos de 7-8.000 anys d'història, d'antiguitat, doncs el compromís amb la protecció d'aquest patrimoni és compatible i de fet es posa al servei de tot un projecte de dinamització econòmica, social, que ha de revertir en el bé de tots els ciutadans.
Les obres de la Cartoixa han tingut enguany un cost de 534.000 euros i s'han d'embarcar en el programa Patrimoni en Acció del Departament de Cultura i l'obra social de la Caixa. Per enguany, per al 2017, estan previstes la culminació de la redacció del projecte del nou espai d'acollida i espai d'ocupriorat, la restauració de la façana del Sagrari de l'Església, que durà a terme el Centre de Restauració de Béns i Mobles de Catalunya, així com també les obres de restauració i museïtzació del claustre major. La visita del titular del Departament de Cultura va continuar a la tarda a Capçanes, on, acompanyat per l'alcalde, va poder contemplar les pintures rupestres. També li vàrem demanar al conseller una valoració d'aquest jaciment que s'està preparant per ser visitable.
Sense cap mena de dubte, jo crec que hi ha un punt d'inflexió a partir de la troballa, la darrera de l'any 14, però de fet d'aquesta última dècada aquí a Capçanes, i en aquest sentit, fet aquesta feina en la seva dimensió més científica, més acadèmica, doncs, començar a fer la seva feina de divulgació, ara el que hem de fer és que també aquest patrimoni es posi al servei del conjunt de la ciutadania amb tota la seva potència, complementant doncs, altres elements que segur que seran de dinamització econòmica i social.
Per la seva part, l'alcalde capçanenc, Joan Carles García, explicava als micròfons de Ràdio Falset com s'estan preparant l'exposició de les pintures que es podran començar a visitar al març.
Bé, bueno, les pintures rupestres de Capçanes, aquesta visita el que demostra és que les pintures rupestres de Capçanes tenen un pes important dins el que és totes les pintures rupestres a nivell de comarca i a nivell de Catalunya. Llavors ja està fent 3 anys que estem treballant tant a nivell tècnic com a nivell d'Ajuntament, com a nivell de veïns que s'han implicat en tot el tema de potencial que són les pintures aquí al municipi, i la visita d'avui és la visualització d'aquesta cooperació que no acaba aquí, que s'inicia com a primer resultat és la posada ja com a producte turístic, les visites guiades que s'iniciaran el 4 de març aquí a les pintures rupestres de Capçanes, i que ha de continuar doncs, oferint tota una explicació i tota una explicació molt més àmplia, molt més enriquida de cara al visitant, no? I la voluntat de l'Ajuntament és fer, i de l'Ajuntament i del municipi, és fer de les pintures rupestres és fer un producte turístic dimensionat al que és el municipi, al que és la capacitat de carga, a tots els valors que estem intentant resaltar a través de la nostra candidatura a la UNESCO. I bé, el que estem és posant fil a l'agulla i començant a traduir el que són voluntats en fets concrets. I avui, a través de la visita del Consell, el que es visualitza és aquesta col·laboració amb el departament.
I un darrer punt vinculat a la cultura, i més al conseller aprofitant la seva visita a la comarca, i és que el proper dijous, dia 23, el departament que presideix presentarà a Madrid, davant del Grupo de Trabajo sobre el Patrimonio Mundial, la candidatura prioratina, per tal que faci l'avaluació tècnica i la presenti al Consejo de Patrimonio Histórico, que se celebrarà el dia 9 de març. Aquell dia és en el que s'han d'escollir les candidatures que l'Estat espanyol presentarà davant de la UNESCO l'any 2018. Li varen preguntar al conseller si les relacions tenses entre la Generalitat i l'Estat espanyol pel procés català poden afectar a la candidatura Priorat Montsant-Siurana. Aquesta és la seva resposta.
El principal enemic d'aquest tipus de candidatures és que, afortunadament, Catalunya, el conjunt de la península Ibèrica, també Itàlia, també França, són països amb una gran densitat de monuments que ja compten amb un reconeixement per part de la UNESCO. Aquest sempre és el punt més feble. Per tant, totes les noves candidatures tenen, de fet, com a principal taló d'Aquil·les la pròpia riquesa patrimonial d'aquests països, doncs, amb una vastíssima tradició, com es demostra aquí a Capçanes. Jo crec que en aquest cas el conflicte polític evident que tenim no influirà en res, no? En una tria doncs, que es deixa en mans científiques i tècnico-polític.
La candidatura del Priorat és l'única que el Departament de Cultura envia enguany al Consejo de Patrimonio Histórico. Més qüestions. La jornada sobre el turisme sostenible que es va celebrar el passat dissabte a la Morera del Montsant va servir per posar damunt de la taula alguns aspectes vinculats al turisme sostenible de la nostra comarca. Per exemple, es va posar de manifest la sensació generalitzada entre els representants del sector turístic que alguns punts com Siurana o les vies d'escalada de Margalef ja han arribat al seu punt de saturació en determinats moments. La primera part de la jornada la resumia pels micròfons de Ràdio Falset el professor de Geografia de la Universitat, Rovira i Virgili, Joan Salvat.
A veure, primer hem començat fent-se un plantejament sobre el turisme sostenible, no? Atenent que l'activitat turística ja és una activitat per naturalesa poc sostenible, no? El que es tracta, doncs, és que com que no la podem evitar, doncs es tracta de com aquesta activitat esdevé d'una forma més sostenible i més amable, i el que vol dir també és més durable i més prorrogable amb el temps, no? Aleshores, això ha sigut una primera intervenció. Enguany és l'any internacional del turisme sostenible, això vol dir que se'n parlarà moltíssim, però hem de passar de que la paraula sostenible sigui una paraula que queda molt bé i que ens vesteix molt, a donar-li contingut, no? I aquí és allà on entra la dificultat, no? La sostenibilitat no és només la protecció del medi ambient, però que aquí al Priorat aquesta aposta radical pel territori doncs, ha donat marge a que hi hagi una millor economia i una millor atenció a les demandes també socials, no? Però aleshores també sostenibilitat vol dir aquestes actituds individuals de cadascú, però també aquestes actituds col·lectives en què l'activitat turística doncs, contribueixin a la preservació del medi ambient, però també a aquesta participació de la gent. No? La sostenibilitat no es pot plantejar a tot arreu amb els mateixos termes i a cadascun dels llocs ha de trobar les seves fórmules per fer això, no? Que les activitats siguin més amollables amb el lloc. No? Aleshores aquí hi ha una cosa que és la participació, però la participació no és cridar la gent a que escolti, sinó que la participació és que la gent s'impliqui amb accions. No? Aleshores hi ha un conjunt de coses empreses, empreses en el sentit que estan començades. La Carta Europea de Turisme Sostenible és un d'aquests instruments en què ha recollit uns compromisos que es duran a terme perquè la gent es va comprometre amb això, però això d'aquí també ha de servir per fer un tret de sortida a una nova forma de fer. No? Avui hem convidat l'administració central, la Direcció General de Turisme. Ens interessa veure també quin acompanyament fan en aquest sentit. Després, altres departaments, els serveis territorials de territori i sostenibilitat, que són els que depenen del parc natural i que d'alguna manera han de donar suport. La gràcia és amb això trobar que hi hagi un sentit de coherència en aquesta aposta que no està exempta de problemes.
A la tarda hi va haver una taula de debat amb actors locals. La taula la moderava Toni Rensans, que resumia alguns dels temes que es van poder escoltar dissabte a la tarda.
Mira, a mi em sembla interessant aquest punt de la dificultat que té aquesta comarca d'equilibrar, diguéssim, el que és la gestió de les capacitats turístiques, és a dir, quants turistes poden vindre en aquesta comarca, per exemple, sense que morim d'èxit, quan hi comença a haver casos com Margalef o Siurana, on realment hi ha massificació turística en determinats espais, i alhora fer que aquesta comarca no continuï perdent població i millori els serveis i millori l'oferta en tots els sentits, no? Perquè al final no es tracta només de pensar una comarca pels turistes, sinó també per la gent d'aquí. A mi aquest debat que hi ha hagut al voltant d'això em sembla interessant. I em sembla molt interessant també el que ha plantejat, el que s'ha plantejat al final, no? Que possiblement sigui un moment en què tenim cartes del paisatge, cartes europees del turisme sostenible, plans estratègics de turisme a tot arreu, i al final potser es tracta de començar a passar l'acció amb algunes coses, no? És a dir, potser portem molts anys teoritzant, ha anat bé, tenim un model més o menys definit, però potser es tracta d'intentar fixar això, és a dir, hem de passar l'acció amb algunes coses. Potser és l'hora de deixar enrere la teoria i entrar en la pràctica, segons
com. El periodista Falsetà va moderar una taula amb Sara Pérez, de Mas Martinet, Viticultors, que destacava la participació del públic de la jornada.
Jo em quedo amb la gran participació que hi ha hagut, tant a nivell assistencial com després les ganes de en el torn de pregs i preguntes, de participar, de comunicar tant les inquietuds, els neguits, no? Allò que a la gent li fa por, potser perquè se'ns està escapant de les mans o potser perquè hi ha mancances, no? en tots els aspectes de sostenibilitat. Però també han sortit idees que poden pal·liar això, no? I sobretot és planificar i sobretot és aconseguir connexió entre tots els sectors diferents, no? I treballar, no? I com deia el Joan Baquer, doncs passar a l'acció ja, no? Perquè la inquietud hi és, no? Les ganes de solucionar-ho també, ara només falta que ens hi posem.
Isabel Vilà, com a representant de Perera Tecnoturisme, posava en valor la feina feta i considera que cal fer-la funcionar.
Jo, amb el tema de la sostenibilitat, està molt clar que és un tema que s'ha arribat aquí per una sèrie de circumstàncies i que s'ha fet molta feina al respecte, que de fet tota la comarca ens hem anat reunint ja no només per aconseguir la Carta Europea de Turisme Sostenible a través de la SETS. Em quedo amb que tenim una gran feina dissenyada ja i feta, tant per la Carta de Paisatge, per tota la feina que ha fet la gent que està treballant per la UNESCO, per fer el Priorat Patrimoni de la Humanitat. I els compromisos que hem adquirit els diferents sectors que formen part d'aquesta Carta Europea de Turisme Sostenible, que ens hi hem de posar ja, perquè una mica com es deia aquesta tarda aquí amb aquesta trobada, les coses estan anant molt ràpid. Hem de començar a acotar les coses, a posar solucions, i realment que es parlava de si hi haurà continuïtat o no a la comarca, no? Hi haurà continuïtat amb temes, el tema aquest que es deia que hi ha hagut una gran despoblació aquest últim any, no? Que s'ha comptabilitzat.
Enric Calvo, per PIMEC, destacava, com Sara Pérez, el debat que es va generar al voltant de la sostenibilitat, vinculada també en aquest sentit, a la despoblació que pateix la comarca i, gairebé en sentit contrari, l'excés de visitants en determinats punts.
Home, el que més sobta és la riquesa del propi debat. És dir, darrere la paraula sostenibilitat, la quantitat de temes pendents per debatre i per arribar a un punt que tots treballem en la mateixa direcció. O sigui, tots tenim clar cap on volem anar, però segurament ens haurem de posar d'acord de la manera d'anar cap allà, no? Perquè tothom té, i més després de veure el documental, una idea molt predeterminada del que estem oferint, però apareixen molts dubtes quan tenim aspectes negatius a la comarca, que és el contrari de la sostenibilitat.
Joan Baquer, per prioritat, vinculava la sostenibilitat a una actitud personal i demanava més implicació en aquest sentit.
Ha d'haver-hi un esforç molt important de coordinar-se. Hi ha moltes iniciatives que compartim objectius, però que al final, si no som capaços d'aunar interessos, esforços, valors, i sentar-nos a la taula per parlar, però després per actuar, que és el que deia al final de la, no? Convido a tothom a ser més actiu i a participar en el sentit de fer coses, és a dir, està bé parlar-ne, està bé debatre, però després cadascú quan se va cap a casa seva ha d'actuar en conseqüència del que estem parlant, i per tant això vol dir actuar. I no ens hem de quedar al nivell del pensament, d'entendre'ns, de parlar, de més o menys compartir un llenguatge i unes actituds, sinó que a més també en la nostra actuació hem de demostrar que som coherents amb el que estem dient i actuar en conseqüència d'aquests principis i d'aquests valors. Feina tenim.
Abans de tancar aquesta informació, escoltarem la valoració de Sergi Méndez, responsable de comunicació del Celler Ametller, un dels organitzadors de l'acte. Una vegada es va tancar la jornada.
Doncs des del punt de vista d'assistència, una valoració molt positiva. Hem tingut més d'una 60 de persones que han participat en dues sessions de la jornada, tant al matí com a la tarda. En aquest sentit, molt contents, perquè més que la convocatòria realment ha estat arribat i sobretot fa palesa que la gent de la comarca està interessada en aquest tema. És un tema que, com s'ha dit diverses vegades durant la jornada, preocupa i ens ocupa. És a dir, la gent ho té present des de tots els punts de vista, no? Des de les administracions públiques hem tingut regidors, alcaldes, emprenedors, negocis, associacions, gent particulars, tothom amb aquest mateix interès, no? Jo crec que això doncs posa sobre la taula que realment ens ho hem de plantejar i hem de treballar i actuar.
En format breu us expliquem que el passat 1 de febrer es va obrir el termini per sol·licitar les autoritzacions de noves plantacions de vinya, els ja antics drets de vinya. Les peticions es podran presentar fins al 15 de març i seran resoltes abans de l'1 d'agost. Es tracta del segon repartiment de drets segons la normativa europea i la convocatòria d'enguany per tot l'estat espanyol és de gairebé 5.000 hectàrees, un 0,52% de la superfície plantada a finals de la campanya passada. Des de la Generalitat afegeixen que donen suport a la limitació per part del Ministeri Espanyol de les noves plantacions al Consell Regulador de Cava per evitar desequilibris productius que poguessin conduir a una crisi del sector i que tampoc perjudiqui a la resta de denominacions d'origen. I un altre apunt és que la comarca del Priorat va registrar l'any passat un total de 1.164 trucades d'emergència del número 112. Segons l'informe publicat el passat febrer, Dia Europeu del Telèfon d'Emergències, això suposa un increment del 13,6% respecte l'any passat, l'any anterior, on es van registrar 1.025 trucades. Pel tipus de trucada, la majoria d'aquestes trucades van ser per motius de trànsit. I per municipis, Falset és el municipi on es van registrar més trucades. En total, 236. I afegim una darrera dada en aquest bloc de notícies breus, i és que arran del darrer informe de la Diputació de Tarragona respecte la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació a les comarques del seu àmbit, trobem la dada que el Priorat és la comarca en què hi ha un percentatge més baix de disponibilitat d'internet a les llars. Amb un 86%, la nostra comarca és la darrera de les 10 que formen part de l'àmbit de la Diputació. Només per damunt del Priorat trobem el Baix Ebre amb un 87% i l'Alt Camp amb un 89%. La resta de comarques superen el 90%. Anem ara als esports. El Falset veu com el líder la Canonja s'escapa després de sortir escaldat el passat cap de setmana del camp de l'escuela Sant Pedro i Sant Pablo i perdre 4-0. El Porta, per la seva banda, també va perdre 4-1 al camp de la Selva del Camp. El gol de l'honor va ser de Marc Forns. També derrota del juvenil del Falset, per 0-2, en la visita del nou Domènec Aragonès de la Floresta. I en futbol sala, el Priorat Nord tampoc va aixecar el cap, ja que va perdre per 3-4 davant del Futbol Pax Tarragona, i es manté cué la classificació. Tampoc al Capçanes li van anar bé les coses el passat cap de setmana, ja que va perdre, en aquest cas, contra el Roquetes Bar Sancho per 4-7. Per avui, a les 5, el Porrera rep la visita de l'escola de futbol Sant Pedro i Sant Pablo. Encara a la tercera, demà a les 12 del migdia, el Falset Esportiu rep el Mas Pellicer de Reus. Els juvenils juguen avui a 4:45 al nou Domènec Aragonès, on reben la Canonja. I pel que fa al futbol sala, el Priorat Nord es desplaçarà demà diumenge al camp de l'Ametlla de Mar per jugar-hi a partir de les 6 de la tarda. Una hora més tard, el Capçanes s'enfrontarà al Vandellòs a domicili. Recordin, dilluns, a la pàgina web de Ràdio Falset tindran els resultats d'aquests enfrontaments. Moment ara per la informació meteorològica amb l'Enric Massip.
Acabem una setmana que ens ha portat un temps bastant variable, amb algunes pluges de caire moderat i unes temperatures relativament suaus. Tot, doncs, en una situació de moment tranquil·la, en què aquest cap de setmana es mantindrà pràcticament sense variacions. Tindrem estones de cel nuvolat, altres es lluirà el sol, algunes boires boirines a primeres hores del matí, però doncs amb unes temperatures relativament suaus i sense incidències remarcables durant tot el cap de setmana. Definitiva, tranquil·litat, malgrat alguns núvols i un ambient un tant humit, però sense, com dèiem, cap fenomen destacable. I en quant a efemèrides, hem d'estar aquest dia com avui, per de l'any 1671, una gran riuada de l'Ebre destruïa el pont de pedra i d'això en va deixar constància el pintor Velázquez en un dels seus quadres.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
La informació meteorològica del nostre meteoròleg de la Bisbal, Enric Massip, serveix per tancar l'informatiu. Avui, abans, una petita informació de servei, i és que aquesta nit, al canal 33, al programa del documental, a les 11:05, es projectarà el documental Les 7 vides d'Eduard Toda, de Ramon Massip, Manuel Vinuesa i Toni Orensans, que després de projectar-se en diferents municipis de la demarcació de Tarragona, arriba ara a la televisió pública. Repetim, Les 7 vides d'Eduard Toda aquesta nit a les 11:05 al canal 33, un documental que no es poden perdre per conèixer un dels personatges secundaris de la nostra història, però amb una curiositat universal. Per la nostra part, remés, els ha acompanyat a la producció i a la veu Jordi Soldevila, amb la redacció dels serveis informatius de Ràdio Falset, esperant que ens acompanyin a l'hora del vermut, que començarà d'aquí una estoneta. I desitjant-nos, això sí, un bon cap de setmana. Adeu!